Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Es podria prohibir la circulació de cotxes dièsel al centre de Barcelona? Ara fa dos dies vàrem parlar sobre aquesta qüestió amb l'Antoni Poveda, que és vicepresident de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Poveda ens va explicar que es vol implementar un sistema d'etiquetatge, etiquetes de colors, segons el grau de contaminació de cada vehicle.
Les etiquetes són per colors, sí? De colors blaus, de color verd, de color groc, de color vermells i de color marrons, que van, sobretot, els vermells i els marrons són els més contaminants. En aquest sentit, els més contaminants són els dièsels i tots els dièsels que podrien dir fins a l'Euro 5. Sí que són vehicles doncs, que pràcticament doncs, es van comprar tots abans de l'any 2010.
Per tant, segons aquest model, els dièsel amb més de 6 anys d'antiguitat podrien patir restriccions per circular pel centre de Barcelona i d'altres ciutats de l'àrea metropolitana. I quan entrarien en vigor aquestes prohibicions? Escolteu el que ens va dir el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Lo primer que hem de tenir són les etiquetes, per tal de poder començar a regular el límit de per on se pot passar i que vehicles no poden passar. Nosaltres voldríem tenir en aquest any 2016 doncs, tot l'etiquetatge repartit per part de la DGT. Ara tenim un problema. Jo crec que tots les institucions, de manera consensuada, hem decidit que això ho posem en funcionament i anem donant passes sense aturar-nos.
Tenint en compte les restriccions que hi pot haver els propers anys pels vehicles més contaminants, ens poden fer diverses preguntes. Ara és un bon moment per comprar un cotxe elèctric. Segona qüestió. Catalunya està preparada perquè circulem amb aquests vehicles? És a dir, fins i tot a Barcelona hi ha prou els que, en fi, la gent que accedeix, entra i surt cada dia de Barcelona, hi ha prou infraestructura pel cotxe elèctric. Fins a quin punt l'administració vol apostar fort pels cotxes elèctrics? Bé, doncs parlarem d'aquesta qüestió durant els propers minuts i ho farem amb l'Assumpta Ferran, que és directora de l'Institut Català d'Energia de la Generalitat. Assumpta Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
I el consultor energètic ja conegut al programa, Salvador Salat. Senyor Salat, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvinguts els dos. Bé, abans de res, senyora Ferran, vostè va ser la responsable del Pla de Millora de Qualitat de l'Aire. Va impulsar un sistema d'etiquetatge que encara era més ambiciós del que la Direcció General de Trànsit ha de posar en marxa. Com era aquest sistema d'etiquetatge?
A veure, sí, però era pels vehicles més nets, no pas pels vehicles més bruts. Aquest sistema anava per les emissions reals que fa un cotxe i no tant per la tecnologia que utilitza. Per tant, marcava emissions concretes. I en concret deia que aquells que tinguessin el gomet verd, que el verd vol dir que no tens cap mena d'incentiu públic, però tampoc tens cap mena de restricció, haurien de complir com a mínim que els òxids de nitrogen fossin de 60 micrograms per quilòmetre. Aquest és un valor que compleixen totes les gasolines des de fa molts anys. Els gasolls, els convencionals, per norma euro, els més nous de tots, estan a 80. Però això no vol dir que algun fabricant pogués dir, bueno, estic a 80, però jo puc avançar-me i baixar. I per tant, no dèiem dièsels sí, dièsels no, sinó dèiem compleix el valor de 60. En la qual fins i tot deixàvem fora els euro 6, que aquests, a data d'avui, la DGT els ha posat amb gomet verd. Per tant, és un cotxe que a data d'avui t'estan dient que és bo, quan tots sabem que contamina més que un de gasolina, el convencional, el que és Euro 6 i punt, i que, a més, quan el treus al carrer, la pròpia Comissió Europea va acceptar que en realitat contamina 4, 5 i 6 vegades més que aquest 80. Llavors, home, posar aquest cotxe en el mateix nivell que un gasolina, en verd, ens va semblar que no era prou correcte. I això ens ho fèiem nosaltres pel nostre compte? No, nosaltres vam anar a copiar. Al final s'ha de mirar molt què fa l'altra gent, no? I vam anar a buscar el model més nou que existeix, que és el de França. I França, que l'ha aprovat ara el mes de juny del 2015, ho ha fet també d'aquesta manera. Però, esclar, vam dir...
O sigui, a França ja la gent ja circula amb etiquetes.
Tenen aprovat el sistema d'etiquetatge des del mes de juny. Aleshores, tenen un any per implementar-les i els que ja tenen restriccions són els autocars. Aquests són els primers que han començat, els altres començaran més tard. Però en tot cas sí que van anar a la part, diguem-ne, d'anar a buscar quina és l'orientació dels bons. Perquè al final aquesta mesura, que efectivament s'ha trobat un consens, i crec que és una mesura que estan aplicant moltes altres ciutats, per tant, senzillament el que fem és posar-nos al mateix lloc que altres ciutats europees, és una mesura limitada en el temps. És a dir, és una mesura que una mica mira el passat, no mira el futur. En quin sentit? Doncs que mirem vehicles, els vermells i els marrons, que són vells. Heu parlat de 10 anys. No, els vermells i els marrons tindrien 15 i 20 anys. Per tant, estem parlant d'un par de vehicles que més aviat o més tard acabarà sortint del carrer. Lo important és que aquell senyor que porta un vehicle que té 20 anys o que en té 15, el dia que se l'hagi de canviar, tingui clar cap a on ha d'anar. I cap a on ha d'anar, què vol dir? Escolta, realment em cal un cotxe? Pues que potser no em cal, potser em puc moure en bicicleta, potser em puc moure en transport públic, em moc molt poc en cotxe, puc entrar dins un model de car sharing, o sí, em cal. Doncs si sí et cal, que tinguis molt clar quin part de vehicles és clarament més net, perquè no tornem a tenir el mateix problema que ja hem tingut fins ara. És a dir, renovar per renovar no ha funcionat, i això ho hem vist en aquests darrers 10 anys. Hem tingut plans Pibes, hem tingut plans Prevers, si us en recordeu.
Sí, no,
hem
tant,
tingut plans Renova, és a dir, hem tingut de tota mena, i els nivells de contaminació són molt alts. És a dir, no ha funcionat substituir per substituir. Mm.
També hi ha l'engany d'una gran multinacional com Volkswagen.
Bueno, per això més que un engany heu de pensar que el cas dels dièsel és un... en general, contamina més que la benzina quan entrem a contaminants locals. I, per tant, quan tu tries per unes opcions d'incentivar fiscalment un vehicle que contamina més, que acaba passant que les gasolines han desaparegut pràcticament i tot el parc s'ha dièselitzat. Llavors, per això hem tingut aquests increments de contaminació. Això vol dir que no vam orientar bé. Per tant, no podem fer el mateix error, i aquestes etiquetes de la DGT continuen fent el mateix error.
Però és el que li anava a dir, el que vam parlar fa dos dies amb l'Antoni Poveda està enfocat amb el que vostè fa un moment deia, és a dir, els cotxes més antics, els cotxes més contaminants tindran unes etiquetes vermelles o, en fi, el sistema de colors ara mateix tampoc el recordo, però les verdes, en fi, les administraven. O sigui, l'important era destacar el cotxe més contaminant.
Exacte.
No el cotxe que menys contamina.
Jo crec que les dues coses són importants. Importants, perquè orientar a futur és tenir clar cap on has d'anar. I si la teva orientació és més de lo mateix, torna't a comprar un vehicle dièsel, no ens en sortirem mai. Mm. Per tant, dèiem, fins i tot aquí vam buscar una fórmula menys restrictiva que França. Que França m'han dit dièsel? No. Nosaltres vam dir, a veure, si hi ha algun fabricant que és capaç d'aconseguir reduir les emissions, per què no? Ho haurà de demostrar. I per tant, no vam dir que no, però vam posar un valor concret d'emissions.
Clar, després d'aquesta conversa, novament va tornar a aparèixer el comentat cotxe elèctric, que un té la sensació, ara mirarem les dades, que no acaba d'arrencar a Catalunya. A Noruega, un 20% dels conductors té un cotxe elèctric. A Holanda, el percentatge baixa al 3% i a França al 0,8%. Quina quantitat de vehicles elèctrics circulen avui en dia a Catalunya?
Poquets, 3.000. I és la comunitat autònoma que en té més. Per tant, els deures del top B encara no els estem fent. Això ho hem de reconèixer.
3.000 serien pocs.
Són pocs. Ja, són pocs, depèn de com es miri.
És a dir, perquè 3.000, tinc anotat aquí, que 3.000 vehicles elèctrics a Catalunya, d'un total d'uns 3 milions de cotxes, sí, el 2015, els noruecs van comprar 151 vehicles nous al 2015. Vull dir, perquè la dada, clar, vull dir, comparada...
Són substancials. Evidentment, no estem fent bé els deures com els fan ells, però crec que hem de sortir també d'una variable que no és menor amb tot això. Una, plantem-nos a l'any 2009. A l'any 2009 era un any que hi havia una eufòria tremenda pel vehicle elèctric. Recordeu el ministre Sebastián parlant d'un milió de cotxes elèctrics?
Sí, sí, sí.
Tothom posicionant-se, i la Generalitat de Catalunya també va fer una estratègia. Una mica diem, home, si a Espanya un milió, diem, vale, d'aquest milió en realitat són 250.000 d'elèctrics pus. La resta n'hi hauran d'híbrids endollables. A Catalunya que li toca. I vam acabar dient un número de 76.000. Nosaltres mateixos, quan dèiem aquest número, vam dir, això no podrà ser possible. Per què? Doncs perquè la pròpia estratègia identificava tot un seguit de barreres que calia resoldre, que lamentablement els humans necessitem temps per resoldre-les. Per què? Doncs fixeu-vos, per exemple, jo em podia comprar un vehicle elèctric, però a casa meva com recarregava? Si ni tan sols estava previst tot
això.
Ja
hi entrarem amb això, perquè aquesta és una qüestió que hem discutit.
Però en aquests moments no estava ni previst, no hi havia ningú que tingués una tecnologia, és a dir, no és allò que tu tinguis un endoll allà, no hi havia ni tan sols aquesta tecnologia, punt. No hi havia cap mena de sistema d'homologació de tot plegat. No hi havia cap normativa que et permetés tu tenir un punt de recàrrega allà. No existia encara un sistema de recàrrega ràpida. Tot això passava en aquell mateix any. Deia, home, primer haurem d'evolucionar amb tot això. I penseu que quan teníem aquests números tan exagerats del milió de vehicles, 250.000 elèctrics, deixem-ho aquí, doncs aquell mateix any Nissan, aquí a la Zona Franca, ens va convidar amb uns quants a anar a conèixer el Nissan Leaf. que en aquells moments, òbviament, encara no estava al mercat. I en el Nissan Leaf, que ens van ensenyar, hi havia un adhesiu groc d'aquells de perill alta tensió, ni se us acudeixi apropar-vos. Això era l'any 2009. Per tant, aquest
no
cotxe...
No us acudeixi apropar-vos
ni apropar-vos al cotxe, perquè perill d'alta tensió encara. Per tant, si això era aquell any, estem al 2016, i aquest mateix cotxe és el més venut en aquests moments a Noruega. Per tant, en molts pocs anys han passat moltes coses. Però, efectivament, hi ha països que n'han passat més que d'altres. Aquí jo crec que hem de ser positius en el sentit de que hem avançat amb tota la normativa necessària perquè el cotxe despegui. Ara hem de fer-lo despegar.
A veure, senyor Salat, per què hi ha a Noruega hi ha tants cotxes elèctrics? Que és que són més llestos que nosaltres o és que què passa aquí?
Bueno, és una combinació de tot. En primer, són més rics que nosaltres, per tant...
Són més rics, per tant, això és
la renda importa, la renda compta. Un cotxe elèctric té un cost, una despesa inicial. Després, adquirir un cotxe a Noruega és molt més car que aquí. És a dir, a Noruega la taxació sobre l'adquisició
de cotxes... Un cotxe normal, vol dir.
Normal i corrent, si vostè viatja a Noruega, no hi ha l'alegria de vehicles d'alta gamma que tenim aquí. I no és perquè sigui més pobre, sinó perquè adquirir el vehicle és més car. De manera que hi ha una política d'incentius, simplement de no taxar, o sigui, no de donar subvencions, sinó de no taxar, que és molt senzilla, molt més senzilla que donar subvencions, perquè has de tenir els diners per donar-les, en canvi no taxar simplement és no recaptar, és una política molt potent comparada amb la nostra. Hi ha un factor cultural... I també hi ha un factor de població, és a dir, ja les poblacions són poblacions concentrades, no hi ha, és a dir, hi ha grans distàncies, però l'activitat es fa en zones més restringides. De manera que és un país que s'hi presta, llavors s'han donat, és la tormenta perfecta pel vehicle elèctric, s'han donat les condicions culturals, s'han donat les condicions econòmiques i s'han donat unes condicions d'utilització. Malauradament és l'anècdota d'Europa, no és així. Però el que sigui l'anècdota no vol dir que no sigui una cosa que aquí hi arribem si aconseguim resoldre un seguit de petits temes que tampoc són tan difícils, que els hem resolt amb moltes altres coses. Només pensem, ara parlàvem d'etiquetes. Quan es van fer les etiquetes en els electrodomèstics...
Ara hi pensàvem,
les etiquetes. A principis dels 90. Quan es van fer les etiquetes i van posar les etiquetes, escolti, hi havien de tot, de les A's a les F's, els colors aquests,
el marrón
és la F i l'A és el verd.
I els plus i tot això, no?
En un any, les botigues van deixar de vendre electrodomèstics de més d'una C, perquè és que no els venien. O sigui, entrava la gent... I hi havia dues neveres, no? I valien quasi el mateix, però una era una B i l'altra era una D. La gent no és tonta, la gent compra la B de manera natural. Això és el que passava amb els cotxes. O sigui, més que els incentius, més que les prohibicions, la gent entrava a la botiga i posats a fer, veurà el color B, el color marrón, i o té ganes de llançar l'energia per la finestra...
Però valen calés els cotxes, eh? Valen
molts diners, aquest és el tema. És a dir, aquestes dues neveres que abans dèiem van acabar valent quasi el mateix, o un diferencial molt petit, i a més les neveres es canvien potser més sovint que els cotxes.
En la vida d'un cotxe hem pagat 3 vegades el cotxe amb la benzina que hem gastat.
Sí, però recordem el preu del petroli d'aquests moments. És a dir, tot això no serà tan senzill. És a dir, jo sí crec que calen incentius, claríssimament. I per què encara calen incentius? Doncs perquè en aquests moments hi ha algú que realment està subvencionat i pensem que no ho està, i és el cotxe convencional. Perquè els costos de la contaminació són costos de salut pública. Els paguem entre tots. Jo que sàpiga, tu quan compres un cotxe no compres els costos de la salut pública, ni aquell fabricant que t'està dient que emet i no emet, tampoc els està pagant. No els estem pagant entre tots. I, per tant, fins que no aconseguim que el cost del cotxe tèrmic més el cost de la contaminació que genera sigui, com a mínim, igual o més gran que el cotxe elèctric, no ens en sortirem, perquè jo crec sincerament que per generació espontània el cotxe elèctric no vindrà en aquells països que són fabricants de vehicles i menys en un moment en què tenim el petroli en el preu en el que el tenim.
Traslladem a la qüestió, a veure, com es fa possible això? Primer, tot català que tingui un cotxe, o catalana, que tingui un cotxe, podria passar el cotxe, o sigui, podria passar. Catalunya està preparada per tenir passar tots els cotxes elèctrics? O diríem que saltarien els ploms, ho dic, perquè clar, aquí parlem de cotxe
això
elèctric.
Però no passarà.
Bueno, jo pregunto,
no passarà
jo
perquè
pregunto,
és a dir, mai a la història tothom, ha passat això.
Bueno, primera aquesta, i després, tothom, és a dir, hi ha prou sistemes de recàrrega per tenir cotxe elèctric, i tothom ha de passar-se al cotxe elèctric?
Per passos.
Per això dic.
És impossible que d'un any per l'altre tothom
canviés. No, d'un any no, però vull dir...
Perquè heu de pensar que la renovació del parc de vehicles en anys bons... és d'un 8% aproximadament a l'any. Per tant, com a molt seria aquest 8%, que tampoc seria el 8%, seria una fracció més baixa. Per tant, és gradual. I si ho mirem en un altre cas que va passar al Sant Blanc, el mateix que va ser quan la gasolina la vam deixar d'utilitzar perquè es va incentivar més el gasoil i vam anar fent el canvi de la gasolina al gasoil, a l'any 96 bàsicament tot era gasolina, menys els cotxes que es movien molt, que, si us recordeu, feien molt de soroll i feien molt de fum, i no tenien sortida quan avançaves, però eren més baratos. Aquest cotxe actualment és el més venut. És a dir, i quants anys han passat? 20 anys. O sigui, en 20 anys la gasolina pràcticament ha baixat del tot, ha quedat amb cotxes més petits, i el gasoil és el prioritari. Per tant, no s'ha fet d'un dia per l'altre, s'ha pogut fer. Aleshores, tots hi passarem, no? Hi haurà claríssimament, des dels més convençuts...
Tots hi passarem, no?
No, no, no d'entrada.
Però el dièsel sí que potser d'aquí 20 anys no subministrarà dièsel, perquè pel que vostès estan, en aquest cas, pel que diuen no només vostès, sinó els metges, tots els informes diuen que el dièsel és molt perjudicial.
El dièsel li poden passar
potser sí que el
dièsel coses.
Desapareix i, en canvi, potser sí que es mantinc... Vull dir, quan parlem de cotxe elèctric, de què més parlem? Perquè a part de cotxe elèctric, quins altres...
Hi haurà dues coses que lluitaran aquí.
A veure.
És a dir, si el cotxe dièsel, la tecnologia que li hem de posar per netejar gasos, acaba sent tan o més cara que la bateria elèctrica, el cotxe dièsel no té futur. Aquest és el joc. Aleshores, si un s'ho mira amb sentit comú, dius, en què hem d'invertir diners? En neteja gasos o en bateria elèctrica? Jo crec que és bastant evident en què hem d'invertir els diners. I això és una mica com ja s'està posicionant tothom. Escolta, ja on tenim dièsel, el tenim, i fins que el tinguem anem fent, però invertim ja en bateries. I un cas claríssim ha passat aquest cap de setmana. Samsung, que fins ara investigava molt també amb la pila d'hidrogen, i ha dit, ja no investigo més en pila d'hidrogen, i tots els diners a per la bateria.
La bateria, ja que si no tinc mal entès, senyor Salat, són de liti, i la liti és, vull dir, no és infinit.
Aquí hi ha tecnologia, no? O sigui, això és el que ha passat a tot arreu, amb la fotovoltaica que ens va passar, que en els darrers, pues, en els darrers 20 anys hem dividit per més de 36 vegades el cost. 36 vegades el cost. Dividir per 36 vegades el cost. Això també ens passarà amb les bateries. Hi ha un component, que és el liti, sí, que se n'utilitza una quantitat ara molt, molt alta. Clar, cada vegada que surten bateries que acumulen més, també acumulen més i gasten menys material. En la qual cosa, les bateries d'avui no són les bateries de fa 10 anys, ja. I les d'aquí 10 anys no seran les d'avui. En la qual cosa, sí, és cert, si haguéssim de proveir tots els vehicles de bateries de liti com les d'avui, evidentment hi ha dificultats de matèria primera. N'hi ha, però n'hi ha dificultats de matèria primera. Però és que la tecnologia evoluciona. És a dir, en el moment en què, en comptes de tenir un 0,1% de vehicles, tinguem un 10%, que això és multiplicar, multiplicar per 100. Clar, el nivell industrial farà que aquestes tecnologies que tenim ara no s'assemblaran a res a la realitat. Ha preguntat, saltaran els ploms? Un vehicle elèctric està molt poc. Una hora de planxa, agafem la planxa i planxem
sí,
una hora,
sí.
10 quilòmetres de cotxe. O sigui, amb un vehicle elèctric puc fer 10 quilòmetres amb el vehicle elèctric. Home, una hora de planxa tampoc és tantíssim.
Però quin és el... No sé si... Jo no tinc la dada. Quin és el parc mòbil actual a Catalunya?
A veure, hi ha uns 3 milions de vehicles.
Ah, doncs 3 milions endollats...
No pateixo.
No s'estan movent tots ells alhora, eh?
Bueno, no, jo li pregunto, perquè després ja anirem als punts de recàrrega.
Anem a l'energia. Parlant...
Aquí hi ha gent que diu, home, no hi haurà prou electricitat per subministrar tots els automòbils.
Tota
jo li explico, li pregunto.
L'energia per carregar els cotxes que es mouen a Barcelona en un dia és equivalent
a... A dos planxes, vostè em dirà.
No, a dos planxes no. Veu un molí de vent?
Sí.
La meitat d'un molí de vent.
Tota l'energia dels cotxes?
Sí, tots. Si els haguessin de carregar tots...
Però dels cotxes que són... O sigui, perdoni.
Privats.
M'està parlant de tots.
No col·lectiu, no transport col·lectiu.
Però dels elèctrics ara o m'està parlant de tots en general?
Agafem tots els cotxes i els fem elèctrics.
Tots, els que funcionen amb... Tots,
per carregar-los
tots.
Per carregar-los tots, l'equivalent a mitja turbina, una. Tenim la xarxa elèctrica i tenim la potència. No és un problema de que saltin els ploms.
De fet, és una solució. Perquè l'electricitat es caracteritza perquè no la sabem emmagatzemar. És a dir, a part de les petites piles de la ràdio que l'emmagatzemàvem una mica, els embassaments amb aigua amunt i avall, no sabem com acumular l'electricitat. Ara tindràs de cop i volta un munt de petits acumuladors repartits per tot el territori. I quina electricitat acumularan? Home, el cotxe normalment el tens al garatge a la nit, connectat. L'electricitat de la nit, sovint, hem de tancar els aerogeneradors, desconnectar-los de la xarxa, perquè aquella electricitat que estan emetent no hi ha ningú que l'estigui consumint. I el que no pot tenir mai la xarxa són electrons movent-se sense que ningú es torni a agafar. És a dir, ara, si us hi fixeu, veureu que hi ha moments al dia que passes per davant d'un parc eòlic i dius, per què estan aturats? Doncs estan aturats perquè, si ho fixeu, dius, és cap de setmana, no fa ni fred ni calor, i, per tant, hi ha excés d'oferta en el sistema. Com que hi ha excés d'oferta, hem de tancar coses. No pots tancar nuclears. Què puc tancar? Eòlica. llavors no la connectes. Per tant,
sí,
què tindràs?
Revés,
tindràs
això.
Un sistema que estaràs acumulant electricitat, que ajuda a una altra cosa, que ara està molt de moda, parlar de l'autoconsum, allò que deien de l'impost al sol i tot això, però l'autoconsum és el gran aliat, perquè al final tu tindràs un sistema fotovoltaic que en algun lloc ha d'acumular on acumularà, en el cotxe. I fixeu-vos que la bateria, que fins i tot es volia prohibir en el seu moment aquí, era la bateria que té com a propietari el senyor Elon Musk, que és el senyor de Tesla, que tant fa el cotxe elèctric com fa la bateria de l'autoconsum. És el mateix, és a dir, perquè en realitat és el mateix. Un mateix problema o solució serveix per dos coses.
No sols.
Però aquí, perdoni, ara, perdoni que em posi... Perdoni que em posi conspiratiu, però aquí no estem... No, home, ja sap que a mi m'agrada fer preguntes de tot tipus. La conspiració és que això és una estratègia dels Estats Units per vendre'ns els Tesla, les bateries de Tesla i tota la qüestió, i erradicar el que seria la indústria automobilística, en aquest cas, que fins ara ha marcat la pauta, a Europa. Vostès això cola d'alguna manera o...
No
hi creuen, amb aquesta conspiració.
En absolut, però sí és cert que gràcies a ell el tema tirarà endavant per força.
Amb el Musk.
És a dir, probablement, si no hi hagués hagut algú que amb o sense la companyia del sector de l'automoció hagués tirat, haguéssim vist, perquè insisteixo, que el petroli el tenim a preus dels anys 90. No dels 90, dels 98, que eren uns anys bons. Clar, a 30-40 dòlars al barril, difícilment una tecnologia nova competeix. A no ser que hi hagi algú que estigui disposat a perdre el que calgui, perquè creu en aquesta tecnologia i tirarà endavant. I clar, aquí tens un senyor que o espavileu o jo tiro, i per tant tirarà. I aquí tens per què països com Noruega, això que dèiem, Amsterdam, la ciutat d'Amsterdam, hi ha un munt de Tesles. I dius, perquè la gent és més rica. Home, jo si surto al carrer i començo a comptar un munt de 4x4 d'aquests immensos que passen, escolta, els converteixo en Tesles perquè valen, si fa o no fa. A vegades és també la nostra pròpia consciència.
Però escolti, no creu que l'administració fins ara ha estat... no ha acabat de creure's el cotxe elèctric? De dir, perquè, per exemple, parlem de recàrregues. On pots recarregar el teu automòbil? Ja no cal... No ens sortim de Catalunya. A Catalunya, on els recarregues?
Insisteixo.
Perquè benzineres, les que vulguis i més, fins i tot una al costat de l'altra. Però llocs per recarregar el cotxe... Jo ara, per exemple, agafo el cotxe i me'n vaig... Doncs que li diré jo... me'n vaig a Palafrugell... On carrego?
Et tornaré a l'estratègia aquesta que et dic que vam aprovar l'any 2010.
És que la gent, per això, torna a repetir el cotxe, en aquest cas, de dièsel i benzina, perquè a dia d'avui no hi ha cap mena d'infraestructura ni estructura per carregar els cotxes.
Però a dia d'avui
potser
no, però
no em digui que anem a la Diagonal, perquè només arribar aquí a la Diagonal és una tortura.
És evident que no, i ho tenim claríssim. És a dir, tenim claríssim que la bateria està fent el seu camí, i l'està fent molt ràpid, més ràpid del que ens pensàvem, i ara qui ha de fer el camí és la infraestructura de recàrrega.
Aquí està la cosa.
Bé, això també hi ha el moment en què es va aprovar aquella estratègia l'any 2010, ja preveia com a eix prioritari treballar en infraestructura. Però en aquells moments no hi havia ni tecnologia. Penseu-vos que la primera que va sortir va ser allò gairebé com un petit comptador, que ho feien empreses catalanes, per cert, que te'l posaven en el teu aparcament. Després, aquest comptador se'l va homologar, després es va fer la normativa tècnica en matèria d'electricitat que et permetia tenir això, però la càrrega ràpida no existia. És a dir, es parlava de que a Japó hi havia un sistema, el senyor Tesla ja començava a parlar del supercharge, però, esclar, això, i cadascuna va a la seva. A data d'avui això està. És a dir, a data d'avui tenim uns carregadors que també milloraran, però que ja estan en aquests moments en 20-30 minuts carregant la bateria sencera dels cotxes, no de Tesla, que aquests necessiten molt més, però sí dels cotxes convencionals elèctrics que tenim aquí, des dels Nissan,
però on
els
estan els carregadors?
Bé, a data d'avui, aquests carregadors de càrrega ràpida encara n'hi ha poc, en concret n'hi ha 19 en tot Catalunya. Bueno. Però és que, insisteixo, venim... Sí, però venim del 2010.
Bueno,
l'evolució és tremenda.
Sí,
on som ara?
Però el que no es pot fer a la ciutadania, perdonin, és dir-li, miri, escolti, vostè no podrà entrar en dièsel, anem a fotre un adhesiu, anem a, entre cometes, perdonin l'expressió, anem a tocar-li la pera, i aleshores, bueno, pues, dius, bueno, quina sortida estic? No, ens passarem tots al cotxe elèctric, perquè és evident que haurem de passar al cotxe híbrid o elèctric. Però resulta que després vols recarregar el cotxe, i com vostè diu, només hi ha 19 punts de càrrega.
Però doncs, perquè la tecnologia és recent.
Bueno, perquè aquí una administració diu que l'àrea metropolitana no podràs entrar amb el dièsel, que t'hauràs de canviar el cotxe, perquè això tard o d'hora passarem per aquí, i aleshores resulta que vols passar a l'elèctric i no hi ha la infraestructura. D'aquí ve aquesta conversa.
Però no tardarem a fer-la, aquesta infraestructura.
Però quan? Si quines normatives normatives es tiraran endavant per obligar, segons quins llocs, a posar...
A veure, més que normatives, on som? En aquests moments la Generalitat està preparant una estratègia en la que han de participar diverses conselleries, més sectors privats, de com aconseguim garantir el subministrament elèctric en aquells que es moguin amb electricitat. I aquest tema no és menor, perquè si tornem a remuntar-nos una mica en com estava tot previst, veurem que bàsicament estava previst en que els cotxes haguessin de recarregar en ciutats. És a dir, per exemple, en aquests moments t'he dit que n'hi ha 19, però ja se n'estan posant a Lleida, se n'estan posant a Girona, se n'estan posant a Tarragona, però sempre en ciutats. Esclar, dic, no, però és que, escolti, jo faré tots els esforços que calguin, però jo em moc per la carretera. I com que em moc per la carretera, he de poder tenir les mateixes facilitats que un cotxe tèrmic. I aquí és on ve la necessitat de crear aquest grup de treball, la taula d'infraestructures, diguem, de recàrrega de vehicles elèctrics, és com es dirà aquest grup, que bàsicament l'objectiu és desplegar xarxa. Llavors, desplegar xarxa en quins àmbits? Tres tipus d'àmbits diferents. El primer d'ells, per nosaltres, i el més clar, és la xarxa viària. Aquest és claríssim. Perquè, insisteixo, els cotxes no els podem fer anar a voltar per carregar. Han de tenir les mateixes prioritats que els altres. Com intentarem entrar a la xarxa viària? Doncs de moment ho farem de dues maneres diferents. La primera és amb ajuts. Ajuts al 50% del que val aquesta infraestructura. Ens en sortirem? Doncs en sortirem. No ho sabem. Si no ens en sortim, tenim un altre model, que és el d'Holanda, que el coneixem perfectament, l'hem estudiat, que és tipus concessió. Ells tenen un projecte que es diu Fastnet, que a més l'hem parlat amb ells, fins i tot els hem demanat si ho féssim, us hi presentaríeu? Ens han dit que sí. Que en què consisteix? Doncs bàsicament l'administració amb la seva xarxa viària treu una concessió amb diferents punts que s'han d'anar implementant en 3 anys diferents. Òbviament hi ha els més prioritaris i els que menys. 100 punts són dels que estem parlant. 100 punts d'aquí a 2 anys.
Bueno, d'aquí a 2 anys?
Sí. Sí, aquest seria l'objectiu, 100 punts de càrrega ràpida.
No, em sembla molt interessant, perquè després, tot això jo no ho havia escoltat.
Després són 400 punts els que ens estem plantejant del que es diu la càrrega semiràpida. La semiràpida és una càrrega que en 2 hores tindries del tot carregat. Aquesta on és interessant? Doncs aquesta és interessant al mig de la plaça de l'Ajuntament, amb carrers on hi carreguen 2 cotxes, amb un centre comercial que t'hi estaràs 2 hores, aquí és on és interessant. I després, òbviament, un paquet molt gros, 25.000 de càrrega vinculada. Aquests són els de casa, els nocturns, perquè difícilment ningú tindrà un cotxe elèctric que no sàpiga un carregar a la nit. Heu de pensar que quan totes aquestes estratègies sortien, la càrrega a la carretera ni es contemplava. No només ni es contemplava, sinó que es negava. Es negava per què? Perquè et deien el que et havien dit ja sempre que havia aparegut el cotxe elèctric. I aquí és on parles de teories de la conspiració, jo també te'n parlo. Però a l'altra banda. Es negaven i es deia el següent. És que no calen. No calen perquè en realitat els cotxes no fan gaire més de 80 quilòmetres. A nivell diari, mobilitat quotidiana. Per tant, no calen. Dic, ja, perquè amb aquesta excusa no en tindrem, perquè ho sap tothom. Els cotxes es mouen als carrers i a les carreteres. I si només es poden moure als carrers, no tindràs cotxes elèctrics, perquè la gent no és tan rica per tenir-ne tants, no? I, per tant, aquí és on fem el salt. Anem a la carretera. I aquest no serà un punt senzill, perquè no és un tema econòmic, no us penseu que és gaire car. Però a darrere hi ha totes unes mentalitats i unes traves i tal, que no serà fàcil, però per això, en aquesta taula de treball hi ha de ser tots els agents, des dels fabricants de vehicles, els gestors de carreteres, els propietaris de carreteres, les concessionàries, tots a dins, el sector elèctric, òbviament...
Veig que m'han anat a parar el rovell de l'ou.
És
on he anat a parar.
De tota manera, ara deixeu-me sortir del vehicle. Sí. I a Madrid hi ha una urbanització al costat de l'aeroport, Valdebebas.
Sí, vull dir que...
És preciós, els carrers...
Sí, és la de famosos, aquesta,
totes
no?
Totes tenen els abrets, tot ben posats, és un polígon industrial... És preciós. No hi ha indústries, però sí, hi ha la infraestructura. Vinga carreteres, vinga... O sigui, està tot fet. Home, jo no vull un país així, és a dir... Jo vull que les infraestructures vagin desenvolupant conforme fan falta. Ara, si a Catalunya poséssim 30.000 punts de recàrrega, però no tenim els vehicles,
no,
una mica... Què passaria? Quan els fets servia, aquells punts de recàrrega no valdrien perquè els estàndards... Fa molt poc que hi ha estàndards de càrrega. I n'hi ha 3 encara. O sigui, tu ara vas a carregar i si ets d'una família, si vens dels japonesos, si vens dels europeus o si vens dels altres, el mànec que carrega és diferent. Llavors ara vas aquí a la Diagonal, que n'hi ha aquests punts de recàrrega, i veuràs que hi ha 3 mànegues.
És com els mòbils, que cadascun...
És com els mòbils.
Sí,
si encara no
s'ha
estandarditzat això, sisplau. És a dir, estem en el camí, molt bé, això fa 5 anys ho teníem, ara ja tenim això. D'aquí 5 anys segurament n'hi haurà un de sol d'estàndard. Per tant, és intel·ligent anar fent estructura, però no la fem tota, perquè si la fem tota, ens passarà una mica com un petit desastre que ens va passar aquí amb la fotovoltaica, no? A Espanya es van fer 3.500 megawatts en un any. 3.500 megawatts són 3 nuclears i mitja en un any.
El 50% de tot el món es va fer Espanya.
I el vam pagar a un preu que eren 6 euros al megawatt hora. 6 euros al quilowatt. Avui val 1,2 euros avui. 5 anys més tard, només que ens haguéssim esperat i ho haguéssim fet a poc a poc, haguéssim aprofitat de fer la mateixa energia costant 5 vegades menys. Siguem una mica, és a dir, ara està creixent això, doncs anem-ho fent, anem-hi donant 200, no ens sembli poc 200. No. 200 punts és una brutalitat. No en vulguem fer 20.000. No en vulguem fer 20.000, ja arribarà el moment del 20.000. No, no fem com a Valdebebas, que prenem tots els abrets. El dia que hi vagin a viure, aquells abrets estaran morts.
Però el que és que sí, hem de ser estratègics allà on són.
No, li anem a preguntar, per exemple, hi ha gent que té el cotxe, com per exemple és el meu cas, amb un pàrquing, que és un pàrquing d'un propietari o d'un, en fi, d'un tant que sigui, d'una empresa, i aquest pàrquing, tu parles amb la persona que si està ja amb les hores que calguin, les hores que fa, i ell, quan li preguntes per un endoll per carregar el cotxe, dius, a mi que m'expliques, ja els propietaris ja decidiran. Clar, si aquí hi ha una normativa de que hi hagi una exigència de que aquest pàrquing, que és un pàrquing on tanca doncs, molta gent, tinguin uns endolls, clar, no et canviaràs o no et llançaràs a comprar un cotxe elèctric, perquè en el teu pàrquing, on ara estan tots els dièsels i benzines, doncs clar, no el podràs endollar. Clar, hi hauria d'haver una normativa que obligui a segons quin tipus de pàrquings a tenir i que sigui, doncs, no sé, un dos o tres endolls.
Sí, clar, dos o tres, però llavors tu no el pots carregar cada nit.
No, clar, és aquest és el tema.
Clar, com ho fem? A veure, això ja anirà venint tot. En aquests moments,
però mentre no ve, segueixo conduint el dièsel i ara em posaran una etiqueta de vostè contamina.
Però quan li començaran a fer les restriccions, ja tindrem avançat també l'altre.
Ah, perquè, sí, clar. És que jo veig aquí que anem a retallar per una... Vull dir, anem a sancionar o anem a dir... contamines, cosa que estic totalment d'acord amb els dièsel, però clar, no hi ha una, ara mateix l'alternància amb l'elèctric no està tan desenvolupada com...
Fixeu-vos allò que dèiem de la progressivitat. Com que no tots poden ser elèctrics de cop i volta, per on s'ha començat? Doncs els més interessants de que siguin elèctrics en aquell moment són tots aquests que venen de fora o que es mouen per dins de la regió metropolitana i acaben entrant a dins de la regió metropolitana. Tots aquests són els que se'ls ha fet la gratuïtat als peatges de la Generalitat. Per què amb tots aquests? Perquè aquests es mouen molt i es mouen cada dia i es mouen en aquesta zona. Per tant, aquest és un candidat prioritari, perquè amb els mateixos costos que s'estalvia del peatge ja es pot començar a comprar el cotxe elèctric. Per tant, aquest ja s'espavilarà un carregar. Aquest és prioritari. A mesura que en vagi tenint d'aquests, i per tant el cotxe elèctric cada cop n'hi hagi més, aquests que ha fet que n'hi hagi més em permeten anar incrementant xarxa i em permeten anar posant més sèrie amb aquests altres tipus de pàrquings. Em permet començar a posar normativa. Ara hem començat amb els nous. Els nous sí que ja estan obligats a partir del 2014 a tenir punts. Els que ja són existents costarà més. I efectivament no s'ha començat per tots, perquè és que també és inviable, no hi ha tants cotxes elèctrics. S'ha començat per un màxim, per un mínim, i a partir d'allí el que sí tens que tenir a punt és la preinstal·lació. És a dir, jo ara vinc a aquesta plaça, en aquesta plaça no n'hi ha, però ja tinc les canaletes dels cables que jo el que he de fer és estirar-lo. Sí. Això sí que ho tens a punt.
Si haurà d'un exemple. Venir d'Igualada a Barcelona al matí i tornar al vespre cap a Igualada. Això amb un cotxe, amb un vehicle dia, se'l costa uns 10 euros de benzina. Si fa no fa. Amb quilowatts, pagats a preu de quilowatt de casa, en costa 3.
Vol dir 10 euros...
Sí, és molt, 10 euros.
Perdoni, però em sembla que ho ha calculat malament.
140 quilòmetres.
Però què gasta el seu cotxe? Perquè el
7 litres.
Bueno, però 7 litres...
7 litres al 100 per 140 són 10 litres a euro... 10 euros.
Ja. I ara imagina't que passis pels túnels del Garraf o els túnels de Vallvidriera.
A mi no, en el meu no gasta tant, eh?
Escolta,
però, això vostè m'ha apuntat.
Si no, seu nomi és
d'un dia. Però, vostè m'ha apuntat a l'alça,
una mica
això.
Sí.
Ara posem... Aquest senyor que baixa així, li passarà com vostè. No té el lloc on t'ha carregat.
Clar.
Però... No estem en una economia on una economia col·laborativa on ens parlem i ens entenem. Escolta, si encara no té aquest punt de càrrega. Mm. Serà obligatori, d'acord, quan el tingui. Però ara podem parlar... No, és molt difícil arribar a un acord per pagar aquests 3 euros al dia.
Ui, és molt difícil. Vostè no...
Proviu, senyor Clapés.
Sí, vostè no sap el que és...
Proviu.
En fi, molt
I
difícil.
I parlant...
Sí, la gent s'entén. Sí,
qualsevol punt, no per la càrrega ràpida, sinó per una càrrega lenta d'un dia, qualsevol punt serveix, tenim poca energia, serveix. I aquesta càrrega lenta és més interessant que la càrrega ràpida, perquè la càrrega ràpida també gasta... És a dir, consumeix molta energia en molt poquet temps. Això en la xarxa. És a dir, la càrrega lenta és la que ens veniria molt bé, aquesta acumulació.
No, que puguis tenir el cotxe endollat a la nit.
Exacte.
No, o durant tot el dia, però poquet a poquet, i anar fent.
Quina autonomia tindria aquest cotxe del que estem parlant?
Depèn de quin, per exemple, el mateix Nissan Leaf, el dia que surt al mercat aquí a Catalunya, que va ser al voltant del setembre de l'any 2011, tenia una autonomia d'uns 125 quilòmetres. El que s'està venent a data d'avui el té de 250. És a dir, això no havia passat mai a la història, que en tan poc temps incrementés tant l'autonomia. Llavors també depèn una mica del model. Però el que tu veus ja és que en 5 anys ha duplicat.
A quina velocitat?
Bueno, no es pot córrer més de 120.
Exacte, més de 120 no pots anar.
No, és a dir, la màxima.
La legal.
No, la legal. Parlem a la màxima, però, parlem a 120.
Però és que potser la Montse vol col·leccionar fotomatons de la carretera.
No, però volia dir si això es calcula a 80 o a 120.
No, això es calcula en dades estàndards de moviment, que sol ser a 90, això amb tots els cotxes és així, però aquí sí que hi ha una dada que passarà de ser justos i dir-la. Això és sense que l'afeccioni aire condicionat. Esclar, en el cotxe elèctric la calefacció no es treu de la calor del propi motor, s'ha de fer, i a l'aire condicionat també. Llavors això té un sobrecost, per tant aquests 250 quilòmetres no acaben sent 250. Però insisteixo, si tu tinguessis una xarxa de recàrrega més o menys distribuïda per la carretera,
aquí està la cosa.
Amb llocs amb una certa densitat i amb de pas,
no tindries por.
No necessito 400 quilòmetres.
Però, perdona, hi ha una altra cosa aquí. Jo, si m'aturo per recarregar el cotxe, no és com ara la gasolina, que la posaré en 5 minuts. Quanta estona m'hi ha d'estar?
20 minuts.
Això també ho hem de tenir en compte.
Bueno, ho has de tenir en compte, però pensa que aquests 20 minuts, tot depèn de si allà hi pots fer un cafè, hi pots llegir, i pots fer altres coses. A veure...
O si sempre anem disparats, que no tenim temps per res. Aquest és el problema.
Siguem sincers, el vehicle elèctric avui no és universal. O sigui, el dièsel és universal, serveix per tot. Et serveix per anar de festa, et serveix per venir a treballar, per carregar... No, el vehicle elèctric no et serveix per tot. Avui, la realitat del vehicle elèctric avui cobreix moltes necessitats, però no les cobreix totes. I per tant, hem de ser realistes. Si ja cobrís totes les necessitats, llavors sí que hauríem de fer totes les infraestructures i tot arreu. Per tant, no serveix per tothom. Jo faig 35, 40... L'any passat vaig fer 50.000 quilòmetres en un any. Amb un vehicle elèctric no me'n sortiria. Per tant, no serveix per tothom. No serveix per tothom. Però serveix per molta gent. És a dir, per allò que pot produir, perquè les fàbriques tampoc poden fer tants cotxes. Per aquells que poden sortir de fàbrica, hi ha molt de més gent que el que ens pensem. Això sí.
Avui ho deixarem aquí. Sí. Crec que hem respost un grapat de preguntes, almenys les que, en fi, unes jo em vaig formular, m'han quedat resoltes. Per tant, m'he d'esperar que hi hagi més implementació de recàrregues i jo parlaré amb el del pàrquing, que segur que tot serà bona voluntat per posar un endoll perquè carregui el cotxe.
Segur que sí.
Segur. És un país ple de bones voluntats.
Digue-li que canviaràs de pàrquing.
Sí. Passa que el problema és que on visc, pàrquing a la Rodona, en fi, 50 quilòmetres, pràcticament. Assumpta Ferran, directora de l'Institut Català d'Energia de la Generalitat. Moltíssimes gràcies.
Exacte.
Un plaer. Salvador Salat, el mateix li dic. Moltíssimes gràcies. M'agrada quedar tant en passi pel programa.
A vostè, senyor.
Es conserva veig amb energia elèctrica. Sí. Fem una pausa i ara tornem.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.